Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia. De descens de la temperatura màxima, el cel estarà entre mig i força tapat, deixarà un ambient més fred al migdia, amb vent del nord i algun plogim.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dilluns 15 de novembre del 2021. Un dia que arrenca tapat amb el sol, De fet, comença així la setmana i al llarg del dia l'estat del cel serà entre mig i molt tapat. Pot ploure en alguns moments. De fet, en aquests moments s'acosta una banda de precipitacions que ja està regant algunes zones de l'Alt Empordà i que ja està arribant aviat a l'Estartit i s'acosta Pals a Begur i va baixant. Les temperatures avui serà molt difícil que passin dels 15 graus. En aquests moments tenim 13 graus a Sant Feliu de Guíxols, tenim 12 graus a Calonge i 12 graus a Pals. Avui al Supermatí us explicarem el projecte dels llibres de Calonge, el poble dels llibres de Calonge, la Booktown. Es va anunciar al maig. Hi havia molta gent que era escèptica que això pogués tirar endavant, però finalment sí, l'Ajuntament ha aconseguit omplir els 7 locals que hi havia disponibles per situar-hi 7 llibreries que obriran al centre de Calonge. Avui parlarem d'aquest projecte amb el regidor de Cultura de Calonge, Norbert Botella. També explicarem la sorpresa que ha generat el fet que la Guàrdia Civil ara està identificant, està investigant si el cadàver que van trobar a Mallorca ara fa uns dies és l'home desaparegut a les Illes Medes. Us hem parlat en altres ocasions d'aquesta recerca que s'havia arribat a fer en drons aquàtics al voltant de les Medes. Doncs bé, ara sembla que se sospita que el cos de l'home va arribar fins a Mallorca. I també parlarem de diverses notícies econòmiques. Us dono dos detalls, us dono dos titulars. Els preus pugen a la demarcació de Girona a l'octubre un 6% i és el primer cop que puja tant en 13 anys. Això primer. I segon, l'aeroport de Girona tanca el mes d'octubre amb més de 65.000 passatgers. Són menys que ara fa un any. Som a la ràdio de l'Empordà a les 8 i pràcticament 3 minuts. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Avui tenim l'Eugènia Güell, l'Anna Salvador, la Maria Alzina, l'Àlex Cordón i la Paula Brines. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Arrenca el projecte del poble de llibres de Calonge.
Serà d'aquí a 3 setmanes, al desembre, que obriran 7 noves llibreries al poble. Estaran situades al carrer de la Rutlla, al carrer Major, la plaça Major i al carrer d'Àngel Guimerà. L'objectiu del projecte és revitalitzar el nucli històric i aconseguir un turisme cultural que arribi durant tot l'any.
Investiguen si un cadàver que s'ha trobat a Mallorca és el de l'home desaparegut a les Illes Medes fa 20 dies.
Els agents estudien si les corrents marines l'haurien pogut moure fins a l'illa. I ara falta una prova d'ADN. Els fets van passar el 24 d'octubre, quan l'home va sortir a navegar amb un amic per la zona de les Medes.
I han detingut un home a Palamós per apunyalar-ne un altre en ple carrer.
Concretament a l'aparcament que es troba al carrer de Santiago Banyeres i Godall de Palamós. Els dos homes, de 27 i 31 anys, s'estaven barallant i un va acabar atacant a l'altre amb una navalla. El ferit ha estat operat d'urgència a l'Hospital de Palamós per una perforació al pulmó.
Els preus s'enfilen a la demarcació de Girona a l'octubre i ara l'IPC ja és del 6% per primer cop en 13 anys.
A la demarcació, la pujada de preus s'explica pels increments continuats de la llum, el gas i els carburants. Però també han pujat la roba i el calçat i, en menor mesura, l'ús de vehicles personals.
I l'aeroport de Girona tanca el mes d'octubre amb més de 65.000 passatgers.
A més, aquesta xifra supera la de l'octubre de l'any passat, quan les restriccions sanitàries van anul·lar gairebé tota l'activitat aèria. L'aeroport encara no ha recuperat les xifres posteriors a la pandèmia, però la terminal gironina ha fet més de 1.500 aterratges i enlairaments, una dada semblant a la de 2019.
Música. Sant Feliu de Guíxols s'endeutarà 5 milions d'euros per construir dos nous aparcaments.
Així ho van aprovar el ple de dijous amb el vot a favor dels grups de Tots per Sant Feliu i el PSC i amb el vot en contra de la resta de partits. Un dels aparcaments serà el de Ponent i tindrà 515 places i l'altre serà la carretera de Tossa de Mar per ampliar el pàrquing de l'estació d'autobús.
I atenció a això, l'Hospital de Palamós i el celler de Can Roca presenten un gelat en forma de nas pels pacients que pateixen deglució.
El projecte BeWater busca substituir la barreja desagradable d'aigua amb espessant que prenen els pacients amb ictus amb problemes de disfàgia per un gelat amb la forma característica del nas del pastisser Jordi Roca.
I més enllà del Baix Empordà... Doncs notícies molt destacades. Per exemple, que Àustria és el primer país europeu que confina només els no vacunats de coronavirus. Durant 10 dies, les persones que no s'hagin immunitzat només podran sortir de casa per anar a treballar al metge o botigues essencials, segons ha aprovat el govern. Àustria només té el 65% de la població vacunada. Recordem que Catalunya ronda el 75%, 80%. És un dels percentatges més baixos, el d'Àustria, de tota l'Europa occidental. Després d'una trobada amb els governadors, el canceller del país confirmava la mesura que vol frenar el contagi i també augmentar el ritme de vacunació. Els ecologistes denuncien un pas insuficient a la COP26, a la cimera pel clima de Glasgow. Hi ha bones notícies, però. Hi ha països que volen tirar pel dret. A Glasgow n'ha sortit una nova dinàmica, hi ha països que estan decidits a accelerar aquest procés de descarbonització i d'eliminació de les emissions de gasos contaminants i tiraran pel dret i faran acords sectorials per actuar immediatament. Han detingut per violència masclista un regidor de l'Ajuntament de Saragossa. El jutge ha dictat un ordre d'allunyament de la seva parella i el PSOE li ha obert un expedient d'expulsió del partit. I l'Índia paralitza escoles i paralitza també la construcció per la contaminació de l'aire. Justament la delegació índia de la COP26 va demanar que, en lloc de parlar d'eliminar els combustibles fòssils, es parlés de reduir-los en l'acord final de la cimera de Glasgow, però ara s'han vist envoltats per la contaminació i han hagut de tancar escoles i paralitzar la construcció per la mala salut, pel mal ambient que hi ha a l'aire ara mateix en aquest país. Les 8 ara mateix i 7 minuts. Previsió del temps amb Albert Aparicio.
Bon dia.
Què hem d'esperar per avui?
La setmana comença amb poc sol i al llarg del dia l'estat del cel estarà entre mig i molt tapat. Pot ploure de forma feble amb alguns plugims intermitents, més probables a partir del migdia i cap a la tarda, en general poca cosa. Tot i que la temperatura mínima en molts punts del Baix Empordà no ha baixat dels 9-10 graus durant la passada nit, l'ambient serà relativament fred, ja que el cel més tapat impedirà que el termòmetre passi dels 15 graus de màxima. I a més li hem de sumar l'efecte del vent del nord, que tornarà a guanyar força, sobretot cap al final de la jornada, amb ratxes màximes de fins a 60 km per hora. També hi haurà, doncs, alteració marítima amb maregassa. Demà, especialment durant les primeres hores del dia, encara es manté el cel tapat i l'amenaça d'algun plugim continuarà la tramuntana amb tendència a obertura de més clarianes i estones de sol a partir de dimecres.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el comentari aquí al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia l'advocat Marc Traité.
El 14 d'agost va tenir lloc a Barcelona la primera cursa infantil adaptada. Gràcies a la iniciativa de la Noemí Font, la mare de l'Emma, una trentena de nens varen poder participar en una cursa adaptada a qualsevol condició física, amb independència de si la seva mobilitat està condicionada a una cadira de rodes, caminador o fèrula. La distància a recórrer, per més que sigui breu, està farcida de voluntaris i espectadors que, animant els petits esportistes, creen un ambient absolutament eufòric. L'eufòria es converteix en alegria pels infants i aconsegueix que en el centre de la ciutat, per un dia, la inclusió tingui una manifestació genuïna i autèntica que s'ha escampat com la pólvora. Després de Barcelona, varen seguir més primeres curses adaptades. 2 d'octubre, Eixample Esquerra, Barcelona, 16 d'octubre, Vic, i 7 de novembre a Girona. Pel 14 de novembre ja hi ha programada una cursa adaptada a Cerdanyola, el 4 de desembre a Cardedeu i l'11 de desembre a Tarragona, i encara n'hi ha més organitzant-se. Gràcies als amics de Multicapacitats, a Girona no tan sols hem estat dels primers a organitzar una cursa infantil inclusiva, sinó que a més varen posar un llistó molt alt amb una organització excel·lent i 93 participants. Poques manifestacions d'inclusió podien tenir un caire tan festiu i alegre, on les dificultats amb què conviuen els menuts no els impedeix una gesta èpica com creuar la meta d'una cursa esportiva. Aquesta nova visualització de com amb suports i adaptacions tots ho podem fer tot és un estímul a no perdre més el temps en eliminar qualsevol barrera que impedeixi a una persona amb discapacitat gaudir d'una vida plena amb igualtat de condicions als altres.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia escoltarem el més nou de Beyoncé, que ha compartit, després d'un any d'aturada, ha compartit la seva nova cançó. És un nou tema per la pel·lícula King Richard i es diu Be Alive.
It feels so good to be alive. Couldn't wipe this black off if I tried. That's why I lift my head with pride. I got a million miles on me. They want to see how far I'll go. The path was never made with
de 9 del matí. De seguida tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Arriba la quarta edició del Festival Carmen Amaya de Begur. Del 19 al 21 de novembre, vine a gaudir del Festival de Flamenco que organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begur. Activitats, tallers, una sardinada popular i espectacles de cante i baile flamenco de la mà d'artistes com José Manuel Álvarez, Laura Guillén, La Bitxa i altres. Un munt d'activitats t'esperen del 19 al 21 de novembre a Begur per recordar la figura de la gran bailaora Carmen Amaya. Més informació i compra d'entrada a sitbegur.com o a codetickets.com.
Atenció! Aquest octubre arriba la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7 de la Bisbal.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Som al Supermatí.
Supermatí.
De seguida parlarem del projecte innovador que es fa a Calonja, que a partir del desembre es convertirà en un poble de llibres, perquè hi haurà pràcticament una llibreria a cada cantonada. De seguida en parlarem, però abans hem d'explicar dues notícies que ens han cridat molt l'atenció aquest cap de setmana i que fan referència a successos. Per una banda, la Guàrdia Civil investiga si un cadàver que va aparèixer dijous passat a Mallorca és el veí de l'Estartit que des del dia 24 d'octubre els equips d'emergència estan buscant a les Illes Medes. Segons informa el periòdico, els agents van recuperar el cos davant del mirador de Santa Caterina, Mallorca.
Tot i que se sospita que es pot tractar de l'home que estan buscant des de fa dies, encara falta el resultat de les proves d'ADN que han de confirmar, o no, que es tracta de l'home desaparegut a l'Estartit de 41 anys. Una de les sospites és que les corrents marines hagin impulsat el cos de l'home fins a Mallorca. Els fets van passar el 24 d'octubre quan va sortir a navegar amb un amic per la zona de les Medes. De sobte, es va llançar a l'aigua malgrat que la mar estava molt moguda. Al veure que no sortia, l'amic va intentar-lo buscar i va alertar de la seva desaparició. Des que es va muntar el dispositiu de recerca, els submarinistes del GES i el Servei Marítim del Cos han pentinat més de 500.000 metres quadrats. Els bussejadors especialitzats han fet immersions constants, arribant a inspeccionar fins a 90.000 metres quadrats en un sol dia. Ara falta saber si el cos que s'ha trobat a Mallorca és el del desaparegut.
I l'altra notícia de successos que volíem destacar és un apunyalament que ha passat a Palamós. La policia local de Palamós ha detingut un home per ferir-ne un altre amb una navalla al carrer, concretament en l'aparcament que es troba al carrer Santiago Banyeres i Codall.
Els dos homes de 27 i 31 anys s'estaven barallant quan es va produir l'apunyalament, que ha fet que el ferit hagués de ser traslladat a l'Hospital de Palamós per ser operat d'urgència. Els fets van tenir lloc dijous al migdia. En rebre trucades de testimonis, s'hi van desplaçar la policia local i 3 unitats del Servei d'Emergències Mèdiques. Allà van trobar el ferit amb lesions greus al tòrax. Una d'elles li va perforar el pulmó. És per això que ha hagut de ser operat d'urgència a l'hospital. Poca estona després de rebre l'avís, un home es va presentar a la comissaria de la policia per denunciar que li havien robat el mòbil al lloc dels fets, a l'aparcament. Segons informa Ràdio Palamós, un dels testimonis de l'atac, que era comissaria per testificar, el va veure i el va identificar com l'autor de l'agressió. Mentrestant, la policia també havia trobat la navalla al lloc dels fets. Així doncs, la policia va detenir l'home per intent d'homicidi i el va posar a disposició dels Mossos d'Esquadra. Per altra banda, el ferit va ser operat amb èxit i està estable.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital. Aquesta notícia ha donat la volta al país. L'han publicat molts mitjans, però aquí a Ràdio Capital vam ser els primers que us ho vam explicar. Parlo concretament del nom de les llibreries que obriran al desembre a Calonge. Set noves llibreries a Calonge. D'aquí a tres setmanes arrenca el projecte de la Booktown Calonge, que omplirà el centre del poble de llibreries de diferents tipologies. S'instal·laran en locals que fins ara estaven buits. L'objectiu del projecte és revitalitzar el nucli històric i aconseguir un turisme cultural que arribi durant tot l'any. Totes les llibreries estaran obertes el 10 de desembre, quan es farà la inauguració oficial. Estaran situades als principals carrers del centre, al carrer comercial de la Rutlla, al carrer Major, la plaça Major i també al carrer d'Àngel Guimarà. Aquest dissabte al matí es va presentar el projecte a la ciutadania en el marc de la Festa Major de Sant Martí i la Festa del Vi Nou.
Un dels aparcaments serà el de Ponent i tindrà 515 places i l'altre serà la carretera de Tossa de Mar per ampliar...
Disculpeu, aquesta és la notícia. Ara sí, endavant, Eugènia.
Entre les llibreries de Calonge que obriran, hi ha una de generalista, una d'infantil, una de còmics o una de viatges. A més, la xarxa de llibreries independents Libelista instal·larà també la seva física, la seva seu física a Calonge. L'objectiu és que Calonge, doncs, sigui una gran llibreria on es puguin trobar exemplars de totes les temàtiques. A Ràdio Capital hem parlat amb dues de les botigueres que instal·laran llibreries a Calonge. Són la Belén Vieira, responsable de Libelista, que explica que tenen esperança que el projecte será todo un éxito.
Aquí tenemos la verdad que esperanza y confianza, ¿no?, en la prosperidad de que se entienda Calonge como un pueblo de libros, no solo por la vecindad y la comunidad, sino como un punto de atracción, ¿no?, cultural. Así como la gente va a otras localidades a visitar museos o ferias de otro tipo, pues venga aquí a visitar las librerías.
L'Eva Salmoral, de la llibreria Lily Books, ja té una llibreria infantil a Sant Feliu de Guíxols i espera repetir també el bon funcionament.
Molta il·lusió i molta convicció de que funcionarà molt bé. És un sector que s'havia perdut moltíssim. Val? A la zona no hi ha gaires llibreries. Penso que anirà bé, que anirà bé, i a l'estiu ve molta gent de fora, molta gent...
L'Ajuntament ha donat 10.000 euros per les llibreries, ajudes i una sèrie d'incentius fiscals. Però el gran dubte serà com s'ho faran les llibreries a Calonge per subsistir en un poble on fins ara no n'hi havia cap de llibreria, en el nucli, més enllà de la llibreria del Mau de Sant Antoni.
El regidor de Cultura, Norbert Botella, explica a Ràdio Capital que l'objectiu és que el turisme es multipliqui i que les llibreries a Calonge visquin majoritàriament dels visitants, que se sentin atrets pel concepte de Booktown.
Òbviament no viuran dels compradors del poble únicament i exclusiva, sinó que apel·lem a tots els visitants que vulguin venir a veure'ns i a comprar llibres i a remenar llibres en els nostres carrers. De fet, aquest projecte només té sentit si som capaços entre tots d'aconseguir trànsit.
Botella ha explicat també a Ràdio Capital que han previst una campanya de promoció amb activitats culturals constants per dinamitzar el centre del poble.
Calonge espera que almenys uns 150.000 visitants passin pel municipi atrets per les llibreries, almenys a l'estiu. Podem parlar a aquesta hora del matí amb, ara l'escoltàvem, amb el regidor de Cultura de Calonge, Norbert Botella. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ara de seguida repassarem les llibreries que s'instal·laran a Calonge, aquestes set llibreries. Ens hi volia preguntar, aquest projecte com neix? Vull dir, és una idea de l'Ajuntament? És algú que els hi ve i els hi proposa?
Sí, sí, és una idea nostra, de l'Ajuntament. Nosaltres teníem aquest objectiu de revitalitzar el nostre preciós casc antic i personalment jo conec el fenomen de les booktowns a Europa i se'm va acudir donar aquesta idea i he tingut el suport de tot el govern i de la tècnica implicada en aquest projecte. Per tant, hem tirat endavant, fa 7 mesos que hi estem treballant de valent i ara tenim els fruits, que hi ha 7 llibreries a punt d'obrir.
Van rebre 130 propostes, no?, si no m'equivoco.
Sí. Sí, sí, sí. Aquest projecte ha estat especialment ben rebut per la comunitat cultural, diguem-ne, i vam rebre una quantitat insòlita de propostes i vam fer triatge, vam fer el dia de les portes obertes en què tots els locals que teníem a disposició estaven oberts i venia la gent a veure'ls per tal de projectar i situar la seva futura llibreria. I després de diversos filtres ens hem quedat amb aquestes darreres 7.
A veure, podem repassar-ne alguna, per exemple. Per una banda, tenim una llibreria de còmics. És Calonja Còmics, que Exacte. Es trobarà al carrer Major 27, amb l'Eugènia, que ens expliqui Exacte. En què consistirà. Eugènia.
Impulsada per Sergi Martínez i amb el suport i assessorament de Norma Editorial, Calonja Còmics serà una llibreria especialitzada, evidentment, en el món del còmic americà i europeu, en manga i també en novel·la gràfica. La llibreria també comptarà amb un racó dedicat als temes contraculturals i artístics, així com un espai pels jocs de taula. Provinent del món de l'arquitectura, el seu impulsor és creador i director d'una discogràfica via internet, organitzador i tècnic de concerts i dinamitzador sociocultural. També. I es diu Sergi Martínez.
També hi haurà una llibreria més generalista, que estarà al número 13 del carrer Major, que es dirà Rals Llibres.
Rals Llibreries és una llibreria generalista i il·lustrada que vol ser un punt de trobada per grans i petits inquiets i somiadors, especialment enfocada a la cerca constant de llibres de fons. S'hi podrà trobar narrativa, àlbums il·lustrats i llibres d'assaig divulgatiu. La Meritxell Ral és una llibretera de Barcelona llicenciada en Humanitats i en Teoria de Literatura i Literatura Comparada que ha treballat en el món del llibre des de la finalització dels seus estudis i que, després de formar-se i col·laborar en l'àmbit editorial, ara emprèn aquest projecte personal.
Aquests són alguns, però també hi haurà una llibreria infantil que es dirà Llibooks, una altra sobre viatges, que en aquest cas es dirà Llibres i Viatges, una altra sobre espiritualitat i ocultisme, això m'ho heu d'explicar bé, Cucullona, llibreria Cucullona, una altra sobre el món de l'Orient, la llibreria Orient, el món oriental, i també això també ens ha cridat l'atenció perquè, i ara l'escoltàvem la seva responsable, la plataforma d'online de llibreries independents Libelista obrirà una seu física a Calonja, la seva primera seu física en un territori espanyol. Senyor Botella, clar, que aquestes són llibreries molt variades, pensades, imagino, per acollir o per atreure molt públic, un públic molt, molt divers.
Exacte. En principi és que qualsevol interès que pugui tenir la gent, doncs, pugui trobar la satisfacció en les llibreries que nosaltres oferim aquí. Una mica la idea també és a les ciutats europees, les llibreries, les grans llibreries és en format vertical, en sentit un edifici en diverses seccions, com un gran magatzem, no?, dels llibres. Per exemple, la Feltrinelli a Itàlia o la Fnac a París, etc. I aquí es tracta del lloc d'un edifici en vertical, en horitzontal. I a més, trufat de la poètica d'un poble historiat, vell, amb uns edificis, una arquitectura remarcable, i que et pots prendre un vinet en un dels nostres locals, un vi propi d'aquí, de l'Empordà.
Dono per fet que això també anirà acompanyat d'altres activitats. Per exemple, el dia 10 de desembre hi haurà, imagino, actes especials per la inauguració, però que,
sí,
a banda, periòdicament s'aniran organitzant activitats que vagin atraient el públic, no entenc?
Exacte. Nosaltres el que farem és una gran aposta d'inversió cultural. Nosaltres ens agradaria i es premenem els nostres cervells i la nostra imaginació per tal d'oferir a les possibles persones que vinguin aquí una programació única, insòlita en un poble tan petit, però que aspira a ser gran, i deslocalitzar una mica la cultura i la programació cultural, i aleshores doncs volem oferir, per tal que vingui la gent aquí a Calonge, doncs una oferta interessantíssima a nivell cultural.
Quin és el pressupost per organitzar aquestes activitats?
Tenim 150.000 euros aquest any per tal de fer bullir l'olla, però sobretot més que la quantitat econòmica és la creativitat, les ganes, l'energia que nosaltres hi volem destinar i fer que l'increïble es faci realitat en el nostre poble, que l'insòlit s'encarni a les nostres places, per tal que la gent, quan vingui aquí, tingui aquesta pinzellada de bellesa o de creativitat o d'alta cultura en un poble petit, i alhora s'engresqui i el boca orella funcioni. I bueno, la nostra aspiració és això, que almenys un cop a la vida tot Catalunya i part de la península passi per Calonge. Això és el que volem.
Clar,
per què? Perquè la cultura és una cosa universal.
El gran dubte ara mateix és si, diguem-ne, clar, d'un nucli històric, d'un nucli antic on fins ara no hi havia cap llibreria que ara de sobte n'obrin 7, és evident que aquestes llibreries no podran sobreviure només amb el públic d'un poble tan petit, sinó que caldrà
això
treballar,
està claríssim.
Caldrà treballar sí, molt sí. Per portar-hi gent. Quanta gent espereu que pugui venir atreta per
bé,
aquesta...
Els càlculs grosso modo, si les estadístiques diuen que el 15% de la gent té motivacions culturals, que hi ha l'entorn a 35 minuts de Calonge, particularment a l'estiu, hi ha més d'un milió de persones, doncs els números són fàcils, no? 150.000 persones són potencials visitadors de Calonge, però a part d'això, nosaltres hem detectat una necessitat els caps de setmana dels catalans i les catalanes de sortir i anar a llocs bonics, a llocs singulars. I el que volem proposar nosaltres és aquesta singularitat. La gent fa quilòmetres, imagineu-ho, la gent fa quilòmetres per anar a menjar els calçots. Imagineu que no pot fer si sap que estem ajudant a l'empresa cultural, que avui en dia, més que mai, la cultura ha de ser vertebrador de les nostres vides, perquè tot viu en temps tumultuosos i tot fa aigües. Per tant, necessitem algun pal. I què pal millor que un llibre, una bona lectura, per salvar-nos una mica tots del dia a dia.
Em pot avançar alguna de les activitats de promoció, algunes de les activitats que es faran aquests dies per animar la cosa?
Ho estem treballant, però sí que, òbviament, hi haurà espectacles de música, estem treballant amb un programa d'unir la poesia amb el vi, els nostres vins d'aquí a Calonge, també tan singulars i tan exquisits, és un dels millors vins de la península, i no és nacionalisme, sinó que ho diuen les notes de cata.
És realitat.
És una realitat. Doncs les notes de cata les tenim aquí a Calonge, vull dir, dels grans vins que tenim a Catalunya, doncs una finca la tenim aquí a Calonge, i després tenim la genuïtat d'aquestes varietats que no estan arreu del món. Per tant, una mica és això. Aleshores, el dia de la inauguració, a part de convidar escriptors, polítics, autoritats, un desig personal és que vingui la Laura Borràs, primer perquè jo vaig estudiar amb ella a la universitat i és una crac en literatura, i estem segurs que per poc que pugui farà un forat a la seva agenda, perquè estima els llibres, estima la literatura, estima la cultura, i segur que donarà suport a una idea tan original, tan arriscada, tan valenta com és, de cop i volta, d'una manera psicomàgica, obrir 7 llibreries en un poble on no hi havia cap. Cap llibreria ni cap comerç, apenas. Sí que n'hi ha, però molt poquets. I aleshores és això. És aquest brindis al futur i a reinventar-nos el poble.
Hi ha hagut algun local que no s'ha pogut oferir a les persones a qui s'havia compromès per problemes finals?
Sí, hi ha hagut, sí, dissortadament, sempre passant amb aquest tipus de coses, efectivament, hi ha hagut un local, un nostre local insígnia, que l'havíem ensenyat, estàvem enamorat, que tot estava tancat, estava parlat, i al final s'ha torçat el projecte i ha estat una pena que encara nosaltres ens dolem. Vam oferir a aquesta persona altres locals per tal de suplir, diguem-ne, això, i no ha pogut ser possible perquè era aquell el local.
Sí, no, sí, com sigui, si no m'equivoco, era problema... Positiva. Si no m'equivoco, això va ser, era un local que era de l'església, si no m'equivoco.
Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, però per part del bisbe no hi havia cap problema, havíem parlat, teníem la seva paraula, etc. I al final ha estat, diguem-ne, agents interns d'aquí.
El capellà del poble, potser, no? O què?
Sí, sí, sí. Bueno. Ha estat una cosa així.
Sí. Bueno, coses que passen
però en aquestes... Però en tenim set. La versió positiva és que en tenim set i encara tenim algun altre local per tal d'animar. Òbviament això és un projecte i cada vegada el llibre s'han d'obrir moltes possibilitats. Estem en contacte amb la Universitat de Barcelona per fer cursos a l'estiu de biblioteconomia, per exemple. Som molt amics de Lluís Agustí, que és el director de la Universitat de Barcelona. També tenim, estem parlant amb un editorial per tal de crear un espai on es facin llibres de luxe a través de la litografia, per exemple, amb mètodes tradicionals i crear llibres únics en el món. També tenim les ganes de convidar professors d'enquadernació per tal que facin cursos i, òbviament, tots els escriptors del món, els grans escriptors del món, doncs, tenen seu a Calonge. Paral·lelament, també hem encetat el nostre cànon Calonge, que és un llistat de 1.001 llibres recomanat per 101 escriptors, la meitat dels quals són catalans i espanyols, i la resta són estrangers, entre els quals tenim algun premi Nobel, un premi Príncep d'Astúries, un premi Goncourt, i aviat la donarem a conèixer aquest cànon Calonge, que són els 1.001 llibres imprescindibles, tan polèmic com es vulgui, perquè no deixa de ser subjectiu el fet de triar aquests llibres. Segur que algú trobarà, per exemple, quan els meus amics que he començat a ensenyar el cànon literari de Calonge, doncs no surt Eduardo Mendoza o la família Pasqual Duarte, però en surten molts altres.
I com es podrà trobar aquest cànon, aquestes recomanacions 1.001 llibres?
Aviat ho penjarem i, a més, la nostra idea és moralitzar-la. És a dir, en una de les parets del nostre centre històric, doncs, pintar tots els quadres en format una mica més gran de l'original, però pintar els 1.001 llibres i ho posarem una web i posarem un... per tal que la gent els conegui. I alhora les possibilitats, molts d'aquests escriptors estrangers s'han sentit atrets per la idea i ja s'han autoconvidat a venir a Calonge a participar en aquesta festa de literatura perpètua que volem ser.
Doncs res, ens agradaria més que d'aquí a l'estiu, per exemple, quan totes les llibreries els hi hagin anat tot superbé i hagin pogut passar bé l'hivern, no? Perquè, clar, l'hivern potser és el moment més fluix i...
Dificultats n'hi ha moltes, sí, però hem vençut moltes. Per arribar aquí, en continuarem vencent. Sí. Això ha de ser, òbviament, amb un esperit resilient i creure molt en els teus principis. Els llibreters ho fan. Sí, si té un valor afegit a aquest projecte és que els llibreters són d'oficis, saben de què parlen. I això deixa'm que ho remarqui moltíssim, perquè avui en dia te'n vas a aquests grans magatzems de llibres i les persones no en són, o en algun cas sí, no dic que, però no en són gaire especialistes. I la recomanació d'un llibreter que sap de l'ofici, que et veu a tu, que és capaç de fer-se una idea psicològica de com ets tu i alhora oferir-te aquell llibre que tal vegada necessites aquella setmana, és aigua beneïda. Mano de santo, no?, que diuen els castellans.
Per
què? Perquè
sí, digui.
Clar, ajuda la teva formació d'una manera espontània i natural.
Per cert, que ara parlàvem de cara a l'estiu, de fet, d'aquí un any ja estarem pràcticament en campanya electoral, estarem pràcticament en precampanya electoral. Norbert Botella ha decidit si es tornarà a presentar a les eleccions l'any que ve?
No he decidit res, i en qualsevol cas la meva energia, els meus impulsos és en aquests projectes que estem creant d'aquest poble nou. Hem creat una nova escola de música que és meravellosa, que té un so increïble, amb unes aspiracions musicals i intel·lectuals més que notables, doncs consolidar-la, que arribi l'escola de música a les escoles, perquè creiem en la música com el gran revitalitzador pedagògic, la gran revolució educativa, i us parla un docent, és a través de la música, empoderar els alumnes amb un instrument. Doncs volem fer això, volem crear el poble de llibres i un parell de projectes més, que ara de moment no puc parlar,
home,
però que estan,
home,
estan
no en faci, camí.
Per... Tenim un parell de projectes. Estem en fase de negociació i de parlar. Però de debò que són molt atractius i serà per atreure el públic juvenil, que és potser el gran oblidat de saps? Aquests nois adolescents que són molt sovint no tenim el seu consum, el seu lloc de consum cultural o de lleure prou idoni. Doncs aquí a Calonja estem treballant perquè hi hagi una oferta irresistible i almenys també si ets jove...
Algun festival o algun gran acte? Algun festival o...
Com?
Algun festival o...
Pues serà una cosa sempre estable. No, sempre estem parlant de coses perquè es quedin.
Ah.
Per desestacionalitzar...
De quina temàtica que l'he interromput?
És una temàtica del terror. Estem intentant crear un espectacle, però clar, estem encara en l'intent, estable, de terror... diguem-ne aquest cultural, també, per tal que vinguin i tinguin experiències. Però tot està, de moment, en fase de converses amb professionals i a veure què pot sortir d'això.
Bueno, doncs n'estarem pendents. Norbert Botella, regidor de Cultura de Calonja, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Falten 4 minuts per arribar a 8:45 del matí. Els preus continuen a l'alça a les comarques de Girona durant el mes d'octubre. També puja l'índex de preus al consum anual, que ha arribat a xifres històriques.
Exacte, l'IPC s'ha enfilat fins al 6%, una dada superior a la registrada a Catalunya d'un 5,2% i que no es veia des del juliol del 2008, és a dir, des de fa 13 anys. Pel que fa a la pujada de preus, a Girona els preus han augmentat gairebé 2 punts més. Aquest increment s'explica, de nou, pels increments continuats de la llum, el gas i els carburants. També han pujat els preus de la roba i el calçat, pràcticament amb un 15%, i en menor mesura l'ús de vehicles personals. En l'últim any, però, segons l'estadística de l'INE, l'electricitat, el gas i els carburants han assolit una nova xifra rècord amb l'encariment del 46%.
I les notícies econòmiques volen cap a l'aeroport de Girona perquè la terminal ha tancat el mes d'octubre amb més de 65.000 passatgers. El nombre d'operacions totals ha estat de més de 1.500 aterratges i enlairaments, una dada que iguala les xifres posteriors a la pandèmia.
Doncs sí, tot i que el nombre de passatgers ha estat menor que el 2019 en aquest mateix període, les dades han millorat respecte al 2020. L'any passat cal recordar que amb les restriccions sanitàries era gairebé impossible viatjar. La xifra que iguala gairebé les dades del 2019 és el nombre d'operacions realitzades en la terminal gironina, amb més de 1.500 aterratges. Segons el director de l'aeroport de Girona, Vicent Pallarès, aquestes dades del mes d'octubre són especialment bones. La majoria de passatgers ha utilitzat els vols de Ryanair per volar a Girona. L'aerolínia danesa ha transportat gairebé 53.000 persones durant el mes d'octubre, unes dades que disten dels resultats d'ara fa 2 anys, abans que esclatés la pandèmia. Però la dada més positiva arriba de Transavia, que connecta Girona amb els Països Baixos. I és que aquesta aerolínia gairebé iguala les dades de l'octubre de 2019. La turoperadora TUI de Bèlgica també ha registrat dades similars posteriors a la pandèmia. Aquestes dades confirmen l'aposta i la confiança del mercat de Bèlgica i els Països Baixos pel territori gironí.
I de l'aire a sota terra, perquè hem de parlar de l'aparcament, dels nous aparcaments que hi haurà a Sant Feliu de Guíxols. Uns aparcaments grossos que s'instal·laran a la part mirant a la façana marítima, a la part nord, a la part sud del poble. Per construir-los, l'Ajuntament demanarà un préstec de 5 milions d'euros. Ho ha informat el Diari de Girona i ho van aprovar al ple de dijous amb els vots a favor de tots els grups de... No, de... Per, disculpeu, amb els vots a favor dels grups de Tots per Sant Feliu i el PSC i amb el vot en contra de la resta de partits.
Un dels aparcaments serà el de Ponent i tindrà 515 places i l'altre serà la carretera de Tossa de Mar per ampliar el pàrquing de l'estació d'autobusos. L'Ajuntament posarà a principis d'aquesta setmana una licitació pública per tal que les entitats bancàries interessades a donar el crèdit puguin presentar-se. Josep Savalls, regidor d'Urbanisme i Habitatge, ha assegurat que està previst començar les obres de l'aparcament de Ponent al març, una vegada la redacció del projecte estigui acabada, més o menys aquest Nadal. Pel que fa a l'altre aparcament, seria passat l'estiu de l'any que ve, ja que requereix una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Aquesta modificació consisteix en que es vol reduir de 25 a 10 els metres que el pla preveu que es deixin entre la carretera i la nova construcció.
Gràcies, Eugènia. De seguida tornem aquí al Supermatí i com cada dilluns coneixerem un personatge que cal conèixer d'aquí del Baix Empordà, de la mà de la Mar Coll.
Capital, volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica. Però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Passa un minut de 3:15 del matí. Primer dia de la setmana acabarem el programa amb la secció Veus de l'Empordà, una secció on els veïns i veïnes del Baix Empordà ens donen a conèixer els diferents municipis del nostre territori. Marc Coll, bon dia.
Bon dia, Dani, què tal?
Doncs molt bé. Bé, mira, de dilluns, com sempre diem, sempre no deixem anar cap tòpic. En els dos darrers programes hem conegut un producte típic del Baix Empordà i un influencer dedicat al món de la gastronomia. Si no m'equivoco, avui ja no seguim en el món de la gastronomia, no?
Doncs no, avui deixem la gastronomia de banda i no et faré passar gana a l'hora d'esmorzar com cada dilluns. De fet, del que parlarem avui és d'esport, que també s'ha de dir que ens anirà molt bé tant a tu com a mi com seguim parlant de menjar i agafant tanta gana. A la secció d'avui ens acompanya en Jordi Gamito, que és un esportista molt conegut aquí al Baix Empordà, concretament és de Platja d'Aro. Bon dia, Jordi, com vas?
Bon dia, què tal? Bé, a
punt
per entrenar.
A punt per entrenar, veig. Ara comentava Jordi, per això que ets esportista, però realment no ets un esportista qualsevol. Ets corredor d'ultratrails, que són curses de muntanya de més de 100 quilòmetres. Com va néixer aquesta passió per córrer per la muntanya?
Bueno, jo sempre havia corregut, el que passa que mai havia competit. Llavors vaig començar amb un nano d'aquí de Sant Feliu de Guíxols, al Fisio, i em deia: Jordi, hòstia, aquest temps que fas, diu, al final tindries que fer alguna cursa per saber on estàs. I mica en mica doncs em vaig anar encigalant, em vaig anar coneixent a mi mateix, i mentre més distància feia, millor em trobava i millors resultats donava, doncs, bueno, aquí estem, a dia d'avui, fent proves a nivell internacional i, bueno, proves així de 100 milles, 100 quilòmetres, sí, és el que més m'agrada també.
Clar, dius que sempre has corregut, però realment als teus inicis tu practicaves Muay Thai, que, si no m'equivoco, és boxa tailandesa. Què et va portar a practicar aquest esport? Perquè realment són totalment diferents un de l'altre.
Sí, però són diferents, però jo vaig com per etapes i vaig per objectius, no? Llavors el Muay Thai era una de les coses que, una de les espines que tenia clavades, volia, bueno, intentar competir al Lumpini, que és el major estadi de Bangkok, i bueno, era una espina que al final no vaig parar fins que la vaig aconseguir, no? Un cop vaig acabar aquesta etapa, que va durar uns 5 anyets, doncs llavors em vaig focalitzar molt amb el córrer per muntanya. Jo penso que la disciplina, els entrenaments, tot això, la constància, tot això, facis un esport o facis un altre, va molt vinculat, no? I llavors a nivell de psicologia, jo penso que el Muay Thai s'hi sembla molt, perquè al final el Muay Thai pateixes i el curses de muntanya de llarga distància també pateixes molt.
És que això t'anava a preguntar, que com bé deia, són esports molt diferents, però si t'havia ajudat d'alguna manera, ara actualment que corres i que fas curses de muntanya, a l'haver practicat anteriorment aquest esport, el Muay Thai, a banda d'això deies, no?, has de posar molta constància, has pogut extreure'n alguna cosa més d'haver practicat abans aquest tipus de boxa?
Bueno, constància, jo crec que la constància, el sacrifici, facis una cosa, facis una altra, ha de ser-hi si vols que els resultats funcionin. I així he anat, no sé, amb el Muay Thai, la constància, el sacrifici m'ha donat resultat, vaig aconseguir lluitar on te vaig voler, i amb el córrer, doncs, 3-4 el mateix. Segueixo les pautes d'una entrenadora, ara farà 7 anys, i realment, doncs, els resultats van sortint, però, bueno, intentant portar-t'ho tot molt bé. Amb el Muay Thai corria pels matins, feia uns 15 quilòmetres per matí, uns 10 quilòmetres per la tarda, o sigui, sempre havia corregut, sempre havia fet aquesta base que ara, dia d'avui, doncs, bueno, m'aval i pateixo menys corrent que no fent Muay Thai, si no, menys dolor.
No, al final realment són molts anys. Si sumes els anys que portes fent curses de muntanya amb els que vas fer Muay Thai, fa molts anys que et dediques esportivament a això. I tornant a les curses de muntanya, ara ens deies que tens una entrenadora que et dona un cop de mà, però com has d'entrenar el cos perquè s'acostumi a fer aquests esforços?
Bueno, progressiu, no? O sigui, jo crec que si ho fas progressivament, doncs al final tens que, primer de tot, t'has de marcar un objectiu, i un cop et marques aquest objectiu, jo, per exemple, tinc un objectiu a 120 dies, que és a la Transgran Canària, una cursa de 120 quilòmetres a la illa de Gran Canària, que és la primera cursa internacional a nivell mundial grossa, llavors per mi és el primer objectiu, llavors ara vam parar un mes i ara hem tornat a engegar i ho fem tot molt progressivament. Cada setmana anem augmentant les hores d'entrenament, però és tot superprogressiu. Perquè si no ho fas progressiu, si ho fas, poder comences a fer moltes hores de cop, poder el mes i mig o estàs lesionat o agafes un pic de forma abans del que toca, no? I llavors, doncs, bueno, és sobretot focalitzar molt els objectius i l'entrenador a mi me va frenant, perquè realment jo correria cada setmana, entrenaria molt més, i és ella la que realment me frena.
I a part de l'entrenament, de totes aquestes hores diàries que tu hi dediques, bueno, i que totes les persones que es dediquen a fer curses de muntanya fan, hi ha d'haver una part innata o de genètica per poder competir en aquestes curses? O tothom que s'ho proposi i s'esforci i tingui aquesta constància que comentes amb una rutina i uns entrenaments ben preparats ho pot aconseguir?
Jo em considero que sóc una persona que no té genètica. Vale? O sigui, jo em considero que no sóc una persona que no té genètica. Ara, per feina no me guanyaran pocs. O sigui, per feina és a l'hora de focalitzar objectius. Hi ha molta gent que al final es posa sempre moltíssimes excuses i sempre és, jo no podria fer això, no? Pues ja està. Ja. O sigui, si tu ja tu mateix t'estàs dient que no podries fer això, ni ho intentis, perquè no podràs, no? Llavors, jo, aquestes frases i totes aquestes barreres que moltíssima gent es posa, jo no me les poso. O sigui, jo al final és, bueno, intentem-ho, entrenem-ho, i llavors un cop estiguem pel mig, si es pot, es pot, i si no es pot, no es pot, no? Però jo penso que al final jo no tinc genètica, jo tinc molta feina, jo treballo de dimarts a dijous, ara estic semiprofessional, no puc fer-ho professionalment al 100% perquè és molt difícil guanyar-te la vida amb això, però treballo de dimarts a dijous a l'obra, i si m'he d'aixecar a les 5 del matí per entrenar, doncs m'aixeco cada dimarts a les 5 del matí, i quan acabo de treballar a l'obra, que és el meu ofici, que soc paleta, i entreno per la tarda, no? Llavors, mira, al final tot és possible, tot es pot, el que passa és que si guiat per una persona que realment hi entengui, un bon equip a darrere, tant psicòleg com, bueno, com de físio, perquè també que són molts anys que vaig practicant aquest esport i bueno, si tinguem aquest equip, al final tot funciona.
Clar, és que això t'anava a preguntar, dic dedicar-s'hi professionalment entenc que és complicat, tot i que puguis tenir patrocinadors i un equip al darrere, entenc que també això és un dels, parles moltes vegades d'això, dels objectius que tu et proposes, és un dels teus objectius poder-te dedicar professionalment i deixar
no.
de banda la teva feina com a paleta o ja et va bé compaginar les dues coses?
No, em va bé compaginar les dues coses, perquè ja vaig intentar-ho i realment jo penso que és un excés de pressió que pots tenir i no, llavors els resultats no en surten. Llavors ara prefereixo treballar, també desconnecto el cap i ja està. A part, tinc 39 anys, també no sé fins a on arribarem i on m'aguantarà el cos, però d'aquesta manera a mi ja em va bé.
Sí, dius l'edat, a quina edat es solen retirar els corredors de muntanya? És que depèn de l'esport, hi ha una edat i una altra. No sé si en el teu cas és això, quan diguis, mira, fins
no.
aquí les curses, també tens pensat què faràs parlant d'aquest món, quan diguis fins aquí, si seguiràs corrent o què tens en ment?
Sí, no, jo tinc en ment seguir treballant a la construcció, és una feina que m'agrada. I jo penso que això és una etapa i acabarem aquesta etapa el millor possible, intentarem donar el màxim i, home, ojalà pogués dedicar-m'hi i pogués estar vinculat amb algú del món de l'esport, però és molt difícil. Jo crec que és molt difícil que, bueno, que algú confiï en tu, que et digui, no sé, Jordi, va, pues muntem aquesta escola de trail i cada mes tindrem aquests calés. És molt difícil i jo prefereixo que hòstia, que si treballo cada setmana,
terra,
si treballo
no?
10 hores al dia, 10 hores, sí, de peus a terra, treballo 10 hores al dia, jo sé que a final de mes tindré aquests calés i tinc moltes coses que pagar, llavors jo penso que és algo lògic i no intentar viure de l'aire, no? Que al final molts ho intenten i poder arribar als 45 anys i dius, hòstia, què fas, no?
Què faig?
No. Sí, no, jo no vull, jo realment... No vull fer això. Jo sé que ara és una etapa, vull acabar de cremar-la, vull acabar de disfrutar-la i llavors doncs ja veurem. No ho sé. Jo crec que tornaré a l'obra i tornaré a fer motocross que havia fet abans també.
Com ara hi deixaràs vull... l'esport de banda, tot i que sigui d'una altra manera, no? I amb un altre ritme, però l'esport és algo que tu gaudeixes, com bé dius, i que has de fer per gaudir, no per obligació ni forçat.
Sí, no, és que si ho fas forçat, si jo tingués que fer forçat, ja no ho faria. O sigui, ja no ho faria. Jo ho faig perquè realment m'agrada, m'apassiona i, hòstia, mira, ara, per exemple, aquesta setmana m'han convidat a una cursa a Cabo Verde. Són 3 dies a Cabo Verde, doncs per això aquestes experiències a mi és el que en teoria t'endús. No puc anar-hi perquè l'entrenador no me deixa. Però perquè al final bueno, s'ha de focalitzar els objectius i s'ha de fer-li cas i perquè si no que m'ho tindria que fer jo els entrenaments i no és el cas ni és el que vull però clar, perdo moltes coses però també, hòstia, si en aquell moment em diu l'entrenador que sí, doncs mira, m'aniria de viatge a Cabo Verde i això és el que realment m'enduc.
I ara dèiem, hem parlat dels entrenaments i també de les curses, però per poder-te entrenar en millors condicions, tu en el seu moment vas decidir abandonar Platja d'Aro i anar a viure a Camprodon per tenir la muntanya més a prop. Tu quan vivies a l'Empordà, com ho feies? Era possible compaginar l'entrenament amb la vida familiar i laboral quan estaves aquí, també?
Sí, bueno, mira, sobre la vida familiar realment no tinc gaire problema perquè als 19 anys va morir el meu pare i la veritat és que bueno, la vida familiar és bastant solitària. Llavors, sobre el tema dels entrenaments, cap problema. Jo sempre m'ho he compaginat, porto molts i molts anys siguent autònom i llavors al ser autònom doncs, m'ho puc compaginar a la meva manera. El que feia quan vivia a l'Empordà és normalment als migdies plegava a les 12, anava a entrenar i llavors a la tarda si tenia que plegar més tard, doncs plegava més tard, no? O sigui, no. Al final, sóc autònom per poder disfrutar de la vida i disfrutar. I si algun dia treballo una hora menys, doncs mira, això que perdo, no? Però, però bueno, ja apretaré el dia següent si tinc que descansar o m'ho combinava així. I llavors vaig anar a Camprodon perquè al final aquí jo tenia una empresa de construcció aquí a bueno, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, tota aquesta zona, treballava per moltíssimes agències i al final era molt d'estrès, o sigui, sempre era treballar, 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 jo no tenia vida, els dissabtes et trucaven, tenies que anar a mirar feines, no et deixaven viure, llavors a Camprodon és una altra manera de viure. Soc el paleta que corre per la muntanya, soc el paleta que treballa quan pot, i llavors compten amb mi, hi ha una empresa que compta amb mi, hi ha una empresa que em dona feina cada cop que jo vulgui, o sigui, si vull treballar de dimarts a dijous, treballo de dimarts a dijous, i si vull treballar de dilluns a divendres només els matins, treballo només els matins. És un tio que m'estima molt, i realment, poder si no tingués aquesta feina, i hòstia, poder no podria fer el que estic fent, però em dona molta tranquil·litat. O sigui, sé que puc entrenar, tinc la muntanya super a prop, i hòstia, no em falta la feina. Llavors, allà és un poble molt petit i hi ha menys estrès que no pas aquí a l'Empordà.
No, això és important, que ho tinguis fàcil per poder compaginar les dues coses, com bé dius. Ara vius a Camprodon, ets de l'Empordà, de Platja d'Aro, però realment has viscut i competit en molts països fent tot tipus de curses, que és el que em deies, doncs...